minuts i un quart de nou. Els que manen, avui acabarem retratant un altre personatge, la vida i miracles d'una d'aquestes 50 famílies que mouen els fils de Catalunya amb el periodista de Nació Digital, Pep Martí. Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda. Albert.
El Pep amb el Miquel Macià van escriure aquest llibre, el anem desgranant setmana a setmana. Avui triem un empresari d'una popularitat relativa. Ell no és la persona més coneguda del món, la seva marca sí que és molt coneguda. I és, ja que l'altre dia parlàvem d'això de la gent de bé, el nostre personatge d'avui, creus que seria gent de bé?
Tal com ho deia en Feijóo, no.
No,
probablement
eh?
No.
No quadraria dins de l'estàndard de gent de bé. Ara ens explicaràs per què. Avui, Joan Font, avui, el bon preu, a la secció del Pep Martí. Per on vols començar, Pep?
Home, és un cas, allò que deies ara de la gent de bé, bastant particular, perquè és un home que dins del que seria la cúpula econòmica, dins del gran diner, és dels poquíssims, trobaria molt pocs més, que d'una manera molt desacomplexada s'ha proclamat independentista i sense cap problema i sense ambigüitats. Jo no repassava ara tots els altres noms, n'hi ha molt pocs que hagin estat tan clars amb això. Vilacases, sí, que ho ha dit més d'una vegada, però així al davant d'una empresa i tal, hi hauríem d'anar potser alguns de la Fundació FEMCAT, que plega alguns empresaris de vinya clarament filosobiranista, el Sumarroca, els Carulla, també com un perfil molt, molt clarament catalanista, però vaja, d'una manera tan clara com ell, poquíssims.
Uh-huh. Dedicant-se a això, a la distribució, a l'alimentació, el bon preu, Esclat, no? Les gasolineres, també, Esclatoi, que és un altre negoci que ha anat, i que va començar el personatge de Torelló, Osona, i comença el poble al costat de Torelló, la història del bon preu, diguem, no?
Bueno, ells comencen, de fet, és una família de bacallaners, de Torelló. Bacallaners de tota la vida, els pares es dedicaven a això, el pare feia mercat, i la dona estava a la botiga. Bacallà i tenia una botiga d'ultramarins, per dir una mica de botiga de tot. Ells comencen...
M'agrada molt, aquesta terminologia, ultramarins, perquè, clar, d'on ve ultramarins? D'ultramar, no? Vull dir, quan productes que arribaven del més enllà, no?, de l'altra banda. No?
Era el carrer del Pont, crec que es deia, de Torelló. Allí va començar, i aleshores ell va començar tocant el negoci, acompanyant el seu pare, però a partir dels 9 anys, ajudant-li a posar les parades doncs, dels mercats, sobretot de Tona i de Manlleu, i després doncs, el pare anava amb altres mercats, però de petit va començar... Era una família, per tant, que tenien uns mínims recursos, però no massa, eh? Va ser després, a partir d'un viatge que ell va fer quan tenia 18 anys per Europa, amb uns amics de Torelló, que va començar a descobrir això dels autoserveis, no? De les botigues, doncs, sobretot a França, també a Itàlia, però crec que el primer viatge el va fer a França. Això li va cridar l'atenció. Els supermercats, no? Això devia ser, doncs, molt finals dels 60. El primer viatge crec que el fa el 69. I aleshores li diu al seu pare, home, això podríem intentar fer-ho nosaltres. El pare no veia massa clar, però així van començar i a partir del 74 comencen a instal·lar-se primer a Manlleu, després faran a Vic i finalment ja a Barcelona i van estenent una xarxa que ara ja s'ha convertit entre els hipers d'Esclat i els de bon preu pràcticament 180-190 establiments al Principat.
A Catalunya, el seu territori és Catalunya. Diguem, també seria dels pocs casos, suposo, d'aquest llibre dels que manen,
sí,
que
sí.
Tots els diners, per entendre'ns, sí, tota la inversió s'ha concentrat a Catalunya.
Perquè és una autolimitació total, això, no? Per un sector com aquest que podria anar més enllà. És veritat que ell ha penetrat fora a partir d'algunes adquisicions que ha fet d'algunes altres marques del mateix sector, Intermarché, Orangutan, i llavors aquestes sí que estan presents fora de Catalunya. Però moltes vegades havien dit, no, home, si estàs a Lleida, arribar fins a Saragossa és relativament fàcil, però ell s'ha quedat aquí. Ara aquí sí que va per totes, eh? I ara en el sector està ja frec a frec amb el principal competidor, que és Mercadona, el valencià Juan Roig. Però ja està, els últims anys, el dia està trepitjant els talons clarament, eh?
Quan
ja
que va...
ha superat a Dia, ha superat a Condis, a Capravo, clarament.
Quan dius que va per totes, diguem, quina seria la marca bon preu? O què ha fet d'especial els germans Font primer, després en parlarem, no?, en Joan i el Josep, ara el Joan amb el número 2, que és la seva filla, l'Anna, no? Però què han fet d'especial a bon preu?
Ell el que sempre explica és que ell l'únic que ha fet és agafar les regles tradicionals del comerç i portar-les, diguem-ne, a la màxima excel·lència, no? Productes de qualitat, ven molt la idea de productes arrelats, quilòmetre zero, botigues ordenades, donar molta importància a higiene i donar molta importància a l'atenció al client, que és una cosa que ell s'hi fixa d'una manera, de fet, presencial. Perquè encara que l'Anna, la filla, és com la directora comercial i a efectes pràctics la número 2, ella està al peu del canó. Qui porta el control, qui comanda l'empresa, encara és el Joan Font, avui amb 72 anys, i fixa molt... I en això del tracte també ha estat, això sí que el fa encara més particular, amb el tema de la retolació i el tracte en la llengua, en català, no? Això fins i tot, ell s'ha adherit a totes les campanyes, diguem-ne, en defensa de la llengua catalana al comerç, amb la campanya Parla'm en català, sisplau, això, amb això sí que està molt conscienciat.
Fixa't, una entrevista, sentim un moment que deia Joan Font en una entrevista al maig de 2020 al diari Ara.
Nosaltres ens hem de guanyar els clients... no per una bandera, sinó per ser més eficients que els competidors. Sí, els competidors. I nosaltres hem de tenir botigues a tot arreu d'aquest país, a tots els barris i a totes les poblacions. Perquè nosaltres no demanem que ens vinguin a comprar perquè algú pensi d'una manera o d'una altra. No, nosaltres volem que ens vinguin a comprar perquè ho fem millor que els competidors. I els ciutadans que triïn la botiga que vulguin anar...
Darrere d'aquest posat i bonhomiós hi ha un caràcter realment de ferro,
Avui se m'ha acostat una persona a la redacció i m'ha dit... Avui he vist que fas el Joan Font, que feu bon preu amb el Pep Martí. Sí, diu... Demana-li si és veritat el que m'ha arribat, que convoca els consells de direcció... el dissabte.
Es veu que té aquest, anava a dir, aquest mal gust o aquest bon gust. Sí, ell amb això, ell de cara a la feina, ell, per exemple, clar, ell de petit, evidentment, no sabia ni el que eren les vacances ni els seus pares, no? Diu això, aquests canvis que s'han produït a la societat, ell gairebé no els entén. Ell és un home de treballar les 24 hores. Fixa't que ell no pot estudiar batxillerat superior. Ell, quan fa 12 o 13 anys ja saps prou a l'escola, cap al negoci. Això per ell genera una gran frustració. Ell vol seguir estudiant, el pare no li deixa, i al final li diu, escolta, pare, i em deixaries estudiar de nit? El pare diu, sí, de nit vols estudiar, però a les 5 del matí t'aixecaré cada dia. I, en efecte, a les 5 m'aixecava, a les 6 començava ja a treballar, a posar les parades, i fins a les 7 o les 8 del vespre. I després se n'anava a una acadèmia a Manlleu a estudiar professorat mercantil, que era el més similar en aquells moments... Clar, això estem parlant dels anys 60, el que podia ser unes ciències empresarials. No era exactament el mateix. I segons ell era una formació dolentíssima la que rebia. Però bueno, li va donar un cert instrument acadèmic. Però això de nit, és a dir, de 8 a 11 a l'acadèmia i després de dormir i aixecar-se d'hora.
I creus que això explica que convoqui consells de direcció
el
dissabte,
no? Per ell, escolta, és bastant despietat amb les exigències amb els que treballen amb ell, i és una persona que des de petit va entendre que l'esforç era una cosa essencial per tirar endavant el negoci.
Clar, però aquests valors tradicionals, aquests valors de l'esforç que molta gent ha mamat en aquest país, si no els combines amb una visió de futur i una visió de negoci, vull dir, llavors no serveixen gaire per res, segurament, no? Vull dir, s'han d'entendre des dels dos punts de vista. Ja que parlaves de petit, tinc un altre fragment del Joan Font, en aquest cas és un digital de Torelló, on recorda també un moment seu de petit.
Recordo una anècdota, jo estava malalt, estava al llit, tenia febre, i el meu pare, diguem-ne, no ens venia a fer companyia massa sovint, salvo el diumenge, que és el dia que no treballava, no? I el meu pare, jo recordo, tenia una febrada d'aquestes que quedaves al llit, i em va dir, tu què vols ser de gran, empresari. Home, empresari, què dius ara?
No sola darrere núvol, no som més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. És sols lo
que... La gent va dir, què fa del Roger Mas aquí enmig d'aquesta secció parlant del Joan Font? Tenim l'explicació, Pep, de què fa el Roger Mas amb aquest plus ultra?
Ell es venera el Roger Mas quan musica el Verdaguer. Que no sé si moltes de les peces de Verdaguer del Roger Mas estan gravades precisament a Vilajoana, que és el Mas, la residència on mossèn Cintos va refugiar els últims anys de la seva vida, a Collserola, i on va morir. I el Roger Mas crec que les va gravar
En tot cas, això que Joan Font s'ha proclamat admirador tant del Roger Mas com músic Els Pons, com també del Poveda, musicant poemes de la Maria Mercè Marçal. Jo deia això, que, clar, dos germans, Joan Font i Josep Font, això hi va haver un dia que es va acabar. Què va passar aquí, exactament?
El pare els hi va deixar el negoci, el va partir per la meitat, amb 50%, i va funcionar durant un temps, fins que van acabar xocant. Els dos són caràcters molt forts. Sembla que Josep és un home d'un caràcter molt més discret, més potser més apocat, o aparentment apocat. Però van xocar. Sembla que el punt de fricció més important va ser què fer amb els beneficis. I tenien aquí dues cultures empresarials diferents. El Josep creia que els beneficis de cada any s'havien de repartir, els dividends, entre els dos accionistes. I, en canvi, el Joan Font, seguint el que és una mica, que ha estat la línia imposada finalment a bon preu, creia que el que s'havia de fer era tenir... Els dos tenien un bon sou, però en lloc d'embutxacar-se els beneficis, reinvertir-los pràcticament tots en el negoci. Així que van arribar a un enfrontament tal que, bé, va passar advocats, van haver de fer una valoració de lo que valia la companyia, que el Josep exigia, feia una valoració a cap dalt, l'altra cap baix, i al finalment el Joan li va comprar el 50% per més d'uns 300 milions d'euros. Però fixa't si va arribar la cosa tan malament que al final ni es parlaven. Llavors les negociacions ja eren entre el Joan Font i l'Abel Font d'Or, que el fill del germà, que aquest sí que, de fet, s'ha convertit en els negocis que ha seguit el Josep, que ha invertit en moltes start-ups i en tot tipus de negocis, agències de viatges, etc. Doncs el fill del Josep s'ha convertit una mica amb el que porta el pes del negoci. En canvi, en el cas del Joan, qui porta el pes a bon preu continua sent el Joan.
Mm-hmm. Amb la seva filla, amb l'Anna, no? Filla, que és la número 2, sí. Però el Joan continua amb més de 70 anys al capdavant d'aquesta història d'èxit, que és Bon Preu, que comença això com amb els bacallaners de Torelló, després un primer supermercat, per dir-ho així, a Manlleu, no?, a mitjans dels anys 70.
I que ara està ja a la llista de Forbes.
Ah.
Per primer cop ha sortit a la llista de Forbes dels més rics d'Espanya, que està amb el 89 o 90 posició. El Mundo ja havia sortit. A Forbes és la primera vegada. A vegades aquests noms apareixen un any i sembla que és que sigui perquè s'hagin fet rics l'últim any.
Perquè no és això així. Sempre dius que no saps mai què compten, exactament. No? Si la valoració de l'empresa...
Clar, és que hi ha molts noms aquests que simplement no apareixen perquè estan fora del radar en algun moment. I després, de cop i volta, que és el cas que ha passat amb ell en Forbes. No? Però vaja, és una fortuna important.
Més enllà d'això, quants treballadors té ara, Bon Preu?
En aquests, ha anat increixendo, eh? Ara ja superen els 8.000, eh? És molt, eh? És molt. La facturació última que jo tinc dades, que és del 2021, són 1.700 milions, de facturació.
Clar, són dades importants, 1.700 milions, més de 8.000 treballadors, i això que deies, no?, amb aquesta cosa que el fa diferent ideològicament, tinc un altre moment que el podem escoltar, és de la mateixa entrevista aquesta que deia abans del diari Ara, on parla de què passaria si un dia Catalunya tingués el seu govern propi.
Em sembla que l'aspiració de que un país que sigui governat per un govern que atengui les necessitats del país, que és diferent d'altres, ni millor ni pitjor diferent, doncs és una cosa que seria d'esperar. Jo hi confio, que si un dia aquest país es pot governar per ell mateix, doncs el govern d'aquest país legisli a favor de l'estructura que li convingui, i que dediqui els recursos a el que li convingui, a recerca, a universitats, no sé, a el que es cregui.
Pep, a veure, tanca'm això, va, un últim minut.
Bueno, és realment pel seu posicionament i el seu coratge polític en aquest sentit, és un heterodox. També ha tingut els seus fracassos, es va ficar amb Spanair i allò va anar molt malament, i també va ser les contradiccions, ha tingut problemes amb els sindicats, actualment estan negociant un conveni, perquè Bon Preu no té un conveni propi, això fa que des del sindicat s'ha criticat molt per tenir unes condicions laborals més dolentes que altres competidors del sector. No? Ara estan en una situació d'una certa tensió amb sindicats. Però vaja, Bon Preu és una història d'èxit i de compromís amb la terra, en aquest sentit. No?
Mm-hmm. Els que manen, el capítol d'aquesta setmana dedicat al Joan Font i a Bon Preu. Pep, la setmana que ve més.
Moltes gràcies.